Ana Hernández.
Bon dia, és la una, el 94.974, és el primer premi de la rifa de Reis. Ha caigut molt repartida de tot l'estat. A Catalunya s'han venut sèries a Corbera de Llobregat, a Barcelona, a Corbera d'Ebre, Porqueres, Mataró, Sabadell, Montgat, Sant Vicenç dels Horts, Anglès i a la Jonquera. El premi està dotat amb 200.000 euros al dècim. Una de les administracions de loteria que han venut el primer premi ha estat al bell mig del barri de les Corts de Barcelona. El seu propietari, Òscar López, ha explicat a RAC1 que almenys ja ha venut una sèrie i sobretot a veïns del barri.
Sí, sí, estava veient el sorteig en directe i tal qual. Sí, estava veient i he vist que el repartido en i ha sortit. La veritat és que molt content d'haver repartit aquí el premi, aquí al barri. És la primera vegada que ha donat un premi així gros i que hagi, sobretot que sigui repartit, és el més important.
El segon premi ha estat el 89.634 i s'ha venut íntegrament a Móstoles, a Madrid, on el dècim surt a 75.000 euros. I pel que fa al tercer premi, també s'ha repartit a Catalunya. És el 57.033, 25.000 euros per dècim. En aquest cas, a casa nostra, ha tocat a Tàrrega, Palma, Terrassa, Cornellà de Llobregat i Montgat. A tot l'estat, el 2023 es va jugar més de 4 milions de bitllets. Això són gairebé 18 euros per habitant. Catalunya, però, està per sota de la mitjana espanyola amb 13 euros per habitant. Més d'un milió de famílies han comprat avui el tortell de Reis. El de nata és el gran protagonista. De fet, en alguns municipis ja supera en vendes el de massapà. De fet, les noves modalitats de tortell, com ara el de Nadal, el de nata, el de trufa o el de crema de festuc, triomfen amb més força entre la població jove i en ciutats més grans. Segons el president del Gremi de Pastissers de Barcelona, Antoni Ballart, és un dia esgotador. Els professionals treballen dia i nit els dies previs de Reis i, a més, és la culminació de tot un mes des del 6 de desembre farcit de dies festius. Ara bé, l'emoció dels infants quan el van a recollir, diu, els compensa. Ho ha explicat a RAC1.
I sempre els fa gràcia, com allà una nit, és algo maco. I després, sobretot, veure les cares dels crios que venen a buscar amb el avi o amb el pare el tortell. Per això la diada aquesta de Reis és fantàstica, per això, perquè està dedicada a ells.
També ha reivindicat la qualitat del producte en comparació amb els tortells industrials i ha explicat que aquest milió de vendes supera les de l'any passat amb clients que fins i tot s'han endut més de dos tortells. I a Torredembarra continua la vaga dels treballadors del servei d'escombraries. Després de 3 dies, les deixalles i cartrons comencen a acumular-se als voltants dels contenidors. Una vaga que coincideix amb la nit i el dia de Reis, quan encara es genera més brossa. El sindicat CGT ha decretat serveis mínims que estipula que de 20 persones que formen la plantilla només en treballi una per torn. El delegat del personal de la CGT, Juan Humanes, diu que avui els ciutadans començaran a notar els efectes d'aquesta vaga.
Claro, a lo largo del día, según vayan levantando esa población y se dan cuenta que transcurrido 24 horas y sigan teniendo los contenedores llenos, lógicamente, o deberán de depositarlos en aquellos contenedores que están vacíos porque se han respetado los servicios mínimos, o que tendrán que tirarlo a la basura o esperar al día siguiente para que se haga su recogida.
Els treballadors demanen corregir errors, que diuen que hi ha les nòmines de cada mes. També denuncien deficiències pel que fa al seguiment de la política de riscos laborals i, segons Humanes, la gota que fa vessar el got, diuen, és la persecució sindical que es fa a una de les treballadores i representant sindical. Per tot plegat, no descarten allargar la vaga en les pròximes jornades. Ara anem als esports. Amb l'Oriol Jové.
Aquesta tarda arrenquen els 16ens de final de la Copa del Rei de Futbol amb dos equips catalans, l'Espanyol, que rep el Getafe a les 5 a Cornellà al Prat, i el Girona, que visita l'Elx a les 6. Tots dos partits es podran seguir en directe a RAC1 des de 4:45, com també el del Madrid, que visita l'Arandina de Segona Federació a partir de 10:45. És una eliminatòria a partit únic i el Barça la jugarà demà, recordem, al camp del Barbastre. Aquesta tarda també arrenca la Supercopa d'Espanya de Futbol Sala a Jaén, amb la possibilitat que el Barça aixequi el primer títol de la temporada si supera els anfitrions a les semifinals en 7:15 i demà també el Palma o el Cartagena a la final. Mentrestant, al Dakar, a l'Aràbia Saudita, el pilot de Botswana, Ross Branch, ha guanyat la primera etapa en la categoria de motos amb 10 minuts d'avantatge respecte a l'estatunidenc Ricky Brabec en un matí en què ha hagut d'abandonar la cursa el valencià Toxa Xareina, guanyador de l'etapa pròleg. En cotxes, per ara, el més ràpid és el suec Ekström, i tot plegat en un dia de dol al Brasil per la mort de Marius Agallo, l'exfutbolista i exentrenador brasiler, 4 vegades campió del món amb la selecció d'aquest país, com a jugador, tècnic i coordinador, ha mort als 92 anys.
I pel que fa al temps, aquesta tarda es mantindrà el domini del sol a bona part del país, però el vessant nord del Pirineu continuarà nevant-hi a partir d'uns 800 metres. El vent seguirà bufant amb cops més forts a l'Empordà, a les Terres de l'Ebre, al Camp de Tarragona i a les cotes més altes del Pirineu, tot plegat amb un ambient clarament més fred que els últims dies. De moment és tot, nosaltres hi tornem a les dues amb el RAC1 migdia. Ara temps per la segona part del reportatge Barça del 0 a 5 al 5 a 0, elaborat per Damià López amb la redacció d'Esports de RAC1 i la realització de Víctor Valero.
Barça, del 0 a 5 al 5 a 0. Un reportatge de Damià López. Capítol 2. 8 de gener del 1994.
L'ambient que hi havia a la graderia era un ambient elèctric, espaterrant, de pell de gallina.
Todo un mosaico, el campo lleno, yo estaba sentado a la de Schickberistein y cuando sale todo el mosaico, apasionante, la verdad, ¿eh? porque es un momento único y pues, son recuerdos que llegas para siempre.
Un impacte increïble quan veig aquell mosaic, és a dir, però què és aquesta meravella?
El 8 de gener de 1994 s'enfronten al Camp Nou al Barça i al Madrid en el ja conegut com el clàssic del futbol mundial. Els blaugrana fa anys que han trencat amb l'hegemonia blanca. Sota la direcció de Johan Cruyff i assistit per Charlie Reixac a la banqueta, els dos protagonistes sobre la gespa, el 0-5 de fa 20 anys al Bernabéu, el Barça ja guanya lligues de manera consecutiva i per fi ha acabat amb la seva maledicció a Europa. Un equip guanyador i admirat arreu del món que Lluís Canut, periodista de Televisió de Catalunya, bateja com el Dream Team.
Em van enviar el Teres Herrera, que jugava al Barça, no? I contra el São Paulo, i estava perdent aquell dia el partit. Però una d'aquestes jugades al Barça va fer un d'aquells rondos monumentals que feien a l'època del Cruyff, que bueno, vaig començar Koeman, Guardiola, Ferrer, Laudrup, tal, pam, 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 van fer un rondo d'aquests, i quan va acabar el rondo vaig dir, això també és un Dream Team.
Màrius Carol, conseller editorial del grup Godó. L'any 94 era periodista de La Vanguardia.
Allò era una delicatessa, era reposteria selecta, era... Jo crec que és un futbol que era pràcticament... era un ballet i que tu anaves al camp i sabies que t'ho passaries bé.
Miguel Rico, periodista. L'any 94 era redactor del diari Sport.
Bé, és un futbol que jo no havia vist mai. Jugant tan meravellosament al futbol que era quasi com si els jugadors anessin escrivint la crònica. No calia pensar gaire.
Pilar Calvo, diputada de Junts al Congrés dels Diputats. L'any 94 era micròfon autònom de Catalunya Ràdio.
Aquell Dream Team jo crec que ens va ensenyar tots a pensar que tot és possible, no? Vam viure moments que eren absolutament miraculosos. Amb aquell Barça vàrem començar a creure que el que sembla impossible es pot fer realitat.
Joan Antoni Goicoechea, jugador del Barça.
Ahí donde íbamos a jugar, pues la gente nos apreciaba por nuestro juego. Íbamos al norte, al sur, nuestro fútbol gustaba.
Carles Reixac, segon entrenador del Barça.
Nosaltres hem tingut sempre una visió futbolística, potser perquè érem davanters, del gol és l'important. Allò de dir, és millor quedar 2-3 que 1-0. Un dia sí, un dia en fas 3 i te'n foten 4. Però generalment és molt difícil que si tu fas 3 gols l'altre equip en foti 4. Un dia se me'n foto 6, a 3, a Saragossa, però vam fotre 3. Se n'han fotut un, bueno, n'hem de fer 2. Te'n foto un altre, bueno, doncs n'hem de fotre 3.
Xavi Torres, l'any 94, ja era periodista de TV3.
El Dream Team és una revolució pel futbol. Johan Cruyff introdueix un mètode que fins aleshores no s'havia vist i que el que fa és sacsejar tot el futbol mundial. Tots els ulls del futbol, del món, de les aficions, és igual de quins colors, miraven el Camp Nou.
El Barça ha ganado. Hemos controlado la situación y ahora te cantamos esta canción. ¡Vamos! Queremos que te muevas. Hemos superado todas las pruebas. Barça.
Y ese es el final del partido donde el Real Madrid se tocaba campeón de Liga esta temporada 89-90. Le quedan todavía 4 jornadas para que finalice el campeonato.
La temporada 89-90 el Madrid guanya la seva 5ª Lliga consecutiva. Un Madrid liderat per la Quinta del Buitre, amb l'aportació d'alguns veterans i amb els gols d'un insaciable Hugo Sánchez. La del 90 és l'última Lliga blanca, abans que la màquina del Dream Team comenci a carburar.
És una imatge inèdita. Mai s'havia viscut una sensació com aquesta al Camp Nou. Amb la victòria a la Lliga, acabat el partit, el Barça campió, Barça campió, Barça campió!
Al final, campeones, el Nou Camp estalla. Son las imágenes para la historia del campeón de la Liga 1992-93.
El Barça guanya 3 lligues de manera consecutiva. La primera amb solvència, les dues següents amb drama i suspens, amb els dos ulls posats a Tenerife.
Santi Nolla, l'any 94 ja era director de Mundo Deportivo.
Era un Barça amb un equip espectacular, era un Barça respectat, era un Barça ofensiu, era un Barça molt sòlid.
El 20 de maig de 1992, Johan Cruyff completa la seva obra mestra. El Barça conquereix la seva primera Copa d'Europa a Wembley.
Stoikov, Vaquero, Puma, gol! Oh. Ara sí, final, 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 final del partit.
Ya llovió de verano, tengo el cuerpo empapado en sudor.
És un Barça guanyador, però molt irregular. Recordem que els Barces de Cruyff eren capaços del millor del pitjor. Normalment del millor. Però el Barça no va arribar bé aquell partit.
Ni Barça ni Real Madrid arriben en la millor situació al Clàssic. Després de 17 jornades disputades, els blaugranes són segons, amb 23 punts aconseguits. Els blancs són cinquens, amb 21.
Era el Deportivo de la Coruña, líder.
I el cuarto. 4-0, Deportivo 4, Real Madrid 0.
El Superdeport d'Arsenio Iglesias lidera amb mà de ferro la Lliga, amb 25 punts i una defensa inexpugnable. Barça i Madrid necessiten la victòria per mantenir-se ferms en la persecució sobre els gallecs, però el Barça no aconsegueix trobar la regularitat en una temporada complicada a molts nivells.
Iván Iglesias, jugador del Barça.
Una liga irregular, tuvimos bastantes altibajos, ya cuando llegamos a este partido no llegamos en el mejor momento.
La idea era l'Stoikov davant de centro i el Ladu una mica per la banda esquerra, però després l'Stoikov aquí moltes vegades no tenia espai i va començar a jugar per la banda, entrant en diagonal, i llavors jugant una mica amb el Ladu davant de centro fals, i bueno, va fer una sèrie de variacions que van anar perfectes. Però després quan va aparèixer el Romario, és tot al revés, vull dir, el Romario és un tio que estava allà al punt de penal i teníem que buscar unes altres solucions, no? I ens va costar una miqueta, doncs, acoplar allò.
I el Barça, tot i que tenia un equipàs que tenia 4 dels millors estrangers del futbol mundial, amb el Koeman, Stoichkov, Laudrup i Romario, doncs estava sent bastant irregular, no?
Un Barça irregular perd al camp del Deportivo.
Aldana, Fran, de nuevo para Aldana, que bien Fran. Y su guitarreta que le ha dejado el balón ahí a Fran, y el gol del Deportivo. El error del guardameta lo aprovechó Bebeto, que acaba de marcar el gol a los 18 minutos de este segundo tiempo.
Veu com l'Atlètic de Madrid li remonta un 0-3 al Vicente Calderón.
Caminero que puede marcar, Caminero que va a cruzar, gol del Atlético de Madrid. Gol del Atlético de Madrid. José Luis Pérez Caminero acaba de conseguir el cuarto gol del Atlético. 4-3, un partido para guardar en vídeo en los anales de la historia rojiblanca.
Perd al Camp Nou contra el Lleida.
Atenció a la pujada atacant del Lleida.
És Jaime Chedra.
Amb el peu esquerre, gol! Marcat el Lleida.
La xiulada al públic cap als seus propis jugadors. O perd el Molinón abans de rebre el Madrid.
Pablo, toca Pablo, el segundo palo, podria anar a Belardo. El del Sporting. Atención al Sporting, viene dentro del área, va a buscar el disparo. Gol del Sporting. 2-0 para el Sporting de Gijón.
Joan Gaspart, vicepresident del Barça.
Era amor-odio, odio-amor. El noi respectava molt amb el Johan, respectava molt. I el Johan tenia un caràcter. Era un gran entrenador, un jugador excepcional, però que tenia molt de caràcter, molt de gènit. I per tant, tenia personalitat. Però és que davant tenia un altre, que era el senyor Núñez, que també tenia molta personalitat, era molt intel·ligent i molt culer.
Era una discussió pels drets d'autor d'aquell equip, no? Que el Cruyff el va parir aquell equip, està claríssim, no? Però si no t'hagués tingut darrere un club, un president de la força de Núñez, difícilment s'hagués pogut portar a terme allò, no? Perquè el Barça en aquells moments fitxava els millors futbolistes que hi havia en el mercat, no?
Cada dimarts, durant 8 anys, eh? 8 anys, cada dimarts, a les 4 de la tarda, ens reuníem al despatx del president Núñez, el Johan Cruyff, el Charlie Reixac, president Núñez i jo. 8 anys cada dimarts.
La parella Núñez-Cruyff va ser bona pel Barça. A veure, esportivament, l'autor d'allò va ser Cruyff, perquè és evident que el talent esportiu que va posar, i qui va posar els mitjans perquè això es pogués desenvolupar, va ser Núñez, amb una política econòmica i una política de club que va permetre això.
Josep Maria Minguella, representant de futbolistes.
Jo el Romario el vaig veure per primera vegada quan va jugar als Jocs Olímpics de Seúl. I després el vaig veure en un partit molt important, que van jugar a Uruguai, Brasil, la final d'una Copa d'Amèrica a Maracanà. I jugaven Bebeto i Romario. I llavors ell, com altres jugadors brasilets, se'n va anar, jo no era el representant del Romario, se'n va anar a Holanda.
Vam anar a jugar un dia a l'Eindhoven i va jugar contra ell. Es van guanyar ells a la pretemporada, era la primera temporada. I li vaig dir no de curir. Digo, si dos tuviéramos ese tío, guanyaríem tot. Home, tu, però saps que els dos sud-americanos a veces són un poco... com després va passar, podia jugar 5 anys més i va plegar, vull dir dic, sí, bueno, però aquest tio és que és un altre galat, sí, aquest tio. Havia una mica de dubte, no ho fixem, però llavors és quan s'hi va posar el Minguella per entremig.
Va arribar la notícia de que volia sortir d'Holanda. I llavors jo, que era un enamorat del Romario, vaig oferir el Barça va dir que no podia fitxar, que no tenia diners. I com que el Johan em va dir, hombre, este es muy bueno, dic, no, ya lo sé, es muy bueno.
Ja t'haurà explicat el Minguella els partits aquests de fira que muntaven per Granada, Almeria, París, Roma, no sé per on, per pagar els 400 milions de pessetes que havia costat Romario, no?
I llavors ens van fer una operació que jo estic molt content d'aquella operació, molt divertida, perquè jo vaig arreglar amb el Barça, que el Barça faria 5 partits amistosos. Aquests partits els vam vendre a TV3 per els drets de la televisió. Els vaig organitzar jo, vam anar a Copenhague, vam anar a Roma, vam anar a Almeria, em sembla, però vam fer 5 partits. I amb aquests 5 partits el Barça va fitxar el Romario, no li va costar res. I el Romario va venir el Barça a cost zero.
Quan el van fitxar, que el vaig fer anar a un meu privat a Girona perquè nosaltres no el localitzéssiu, i el vaig portar a casa meva a Sant Vicenç de Montalt, i el vaig tindre tancat allà negociant i discutint i tal i qual, i va estar a la porta de casa meva, diem, sabem segur que el Romario està aquí, estàs negociant, tal i qual. Jo vaig dir que no estava, i és quan em van descobrir després amb el temps que sí que estava, em van dir que jo era un pinotxo, no? I tenien raó. Jo els vaig enganyar, els periodistes. Però per què els vaig enganyar? Perquè no em molestessin? No. Perquè jo sé el que és negociar amb un jugador i amb un representant del jugador, tenint a fora la pressió i la ràdio dient, en estos momentos están negociando. Això, jo que he negociat els Maradones, els Justes, el Rivaldo, el Ronaldo, el Romario, el Zubizarreta, bueno, a tants jugadors del Barça d'aquella època, jo sé el que és negociar amb tranquil·litat, defensar els interessos del Barça, com el representant i el jugador defensa els seus, sense pressió. Aquell dia havia molta pressió. Yo, yo, ya, ya. Yo, 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 ya, ya.
Miquel Àngel Nadal, jugador del Barça.
Va ser una novedat que el Romario no deixava que se'n fes mos des del primer partit que va fer.
Romario, gol, el primero del partido, primero para el Barcelona.
Romario que se va y qué gol de Romario. Qué golazo acaba de marcar Romario. Sensacional la acción personal, cómo recibe, cómo se marcha.
Pues con la vela centrada, remata Romario y gol, 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 gol.
Tu veus un jugador amb una categoria, amb una tècnica, i ho veus diferent, molt diferent de tots els altres, de tots els jugadors que estaven en el Barça, per a sobresortir el Romario. El Romario estava per damunt.
Per mi
el
Romario era l'exaltació del jugador creatiu, del jugador que té una personalitat única, però té una personalitat única fora i dintre del camp. Anava on s'anava i tal, no sé què, però era ell. Et deia, tu et preocupes que jo a l'hora del partit estic ahí i jo vull rendir, i ho feia.
La millor definició que s'ha fet de Romario mai, que és de Valdano, que el va qualificar com a jugador de dibuixos animats.
Jo crec que Romario, dels jugadors que va entrar a Cruyff, va ser el que més va respectar amb el nivell de qualitat. El que Cruyff va dir, ostres, aquest, la qualitat d'aquest és molt alt. Jo crec que va ser Romario.
I com que nosaltres érem un equip que últimament atacàvem tant i ens tenien tant respecte que la gent defensava molt, es ficaven tots i tota la porteria. I llavors el Romario, aquell espai de un metro quadrat, dos metres quadrats, això, el Romario, el rei del bambú, allà, això, i clar, jugàvem tant a l'àrea que aquell ens va dir ni que pintat.
Va arribar i va dir, marcaré 30 goles. I va marcar 30 goles. O sigui, però ni un més, però ni un menys.
Joan Maria Pou, director del Barça, juga a RAC1. L'any 94 estudiava periodisme.
Pep Guardiola explica que aquell dia, al túnel de vestidors, quan veu la mirada, els ulls, la cara de Romario, ell diu, avui aquest tio serà protagonista. Ell intueix que aquell dia Romario té ganes de samba.
Alguna vegada n'he parlat amb en Guardiola i el Pep diu, el vèiem escalfar abans del partit i dèiem, aquest avui no té gaire gana. i en efecte, passava el partit bastant desapercebut. És avui en vol, aquest avui les vol, les demana.
Abans del partit, el Romario em va dir: Juan, tranquil, metré tres goles.
Tornada de la Supercopa que el Madrid li guanya al Barça, Ramon Mendoza se'n va a Barajas, a l'aeroport, i amb els aficionats canta Es Polaco el que no vote. I aleshores allò els jugadors els encabrona de mala manera. Vaig parlar en aquella època amb ells i els jugadors diuen esperem el Madrid a Barcelona.
Alfredo Relaño, president d'honor del diari AS. L'any 94 era el cap d'esports de Canal Plus.
Aquí tal vez te duró poco, porque ellos eran buenísimos, pero necesitaban un poco del colmillo y el fútbol de calle de sus hermanos mayores. Los hermanos mayores eran, digamos, Camacho, Juanito, Valdano, Santillana, Hugo Sánchez, Gordillo. Ellos eran muy niños de colegio de pago. Entonces, cuando desapareció esa y ellos se quedaron de responsables, por así decirlo, de la plantilla, no supieron transmitir ese espíritu ganador. Yo creo que era un Madrid de transición que fue, no sé, que fue dando algunos tumbos en ese tiempo, ¿no?
Benito Floro, entrenador del Real Madrid.
Lo que estábamos pasando, una falta de cohesión en el equipo, había un par de futbolistas con problemas en la relación con el presidente, estaba la cosa un poquito complicada. Y no estuvimos jugando tan mal como parece, pero era evidente que no teníamos ya la frescura de equipo para poder haber hecho ese partido un poco mejor.
De gener del 94, 8:45 de la nit, comença el partit al Camp Nou, dirigeix el guipuscoà Uriel Velázquez. El partit el fa el Canal 33 i el retransmet Lluís Canut. Com que només poden jugar 3 estrangers, cada partit cal decidir. Joan Koeman, Stoikov i Romario. Laudrup és el sacrificat.
De la mitja segona volta cap al final ja va quedar clar que els 3 titulars eren Koeman, Stoikov i Romario, i el Laudrup va agafar el paper secundari. A més, ja era quan estava mig negociant amb el Real Madrid perquè acabava el contracte i la seva relació amb el Cruyff s'havia deteriorat bastant.
I dir la portar perquè, a més, cada dilluns ja començava el sorteig de qui jugaria el diumenge, que tota la setmana jugant. No, aquí a casa el Koeman no jugarà. Si fos a casa, sí, però a cap contrari no, perquè allà jugarem, i tothom anava analitzant.
Després d'uns primers minuts igualats amb alguna aproximació del Madrid, el Barça comença a arribar amb claredat a la porteria de Buyo.
Quan treu la falta Michel, atenció a aquest cop de cap a Morano, Koeman! Ha pogut treure la pilota Koeman quan ja s'estirava Subizarreta en la primera oportunitat clara del partit. Aquesta rematada de Zamorano que ha tret Koeman quan estava lleugerament descol·locat de la seva porteria. Andoni Subizarreta. Recupera molt bé Farré cap a Stoikov fa Romario fora de joc, aixecant la bandera el jutge de línia marcant el fora de joc de Romario, que s'empipa amb Stoikov segurament perquè ha trigat una estona, s'ha entretingut massa abans de fer la passada i això ha fet caure Romario en el fora de joc.
Dominamos bastante bien el partido, me daba la sensación de que tarde o temprano íbamos a meter, que éramos superiores en aquel momento.
Sergi, davant del Llorente, atenció Sergi, se'n va molt bé, un xut amb la dreta, Sergi, atura sense dificultat Paco Buyo. Ha tret la falta Koeman, ha saltat el Tocho Romario, atenció Vaquero, corna, la pilota l'altra corna.
i és Bullo, finalment, Bullo. La croàcia de Bullo.
L'Estocco era el jugador que encaixava a l'equip del Barça, perquè el Barça tenia un equip de bona gent. Stoichkov, a part de ser tècnicament un excel·lent jugador, un bon jugador amb l'esquerra, tenia aquest esperit guanyador, que això es fa sobre el terreny de joc, però també dintre el vestidor, i es té o no es té. I per això va ser un èxit l'arribada del Cristo aquí.
Estocco per la punta esquerra, busca la centrada, centrada, la pilota fora! La pilota s'ha passejat per l'àrea petita, per davant de la porteria del Madrid, sense trobar cap rematador, i ha acabat sortint fora.
Johan ja tenia el Koeman, ja tenia el Guardiola, ja tenia el Chiqui, tenia el Vaquero, l'Adrup, però amb l'arribada de l'Stoichkov i del Romario va fer un grup futbolístic de primer nivell mundial.
Però vamos, en el campo del Real Madrid la Supercopa le metimos 3-1, pero pudieron ser 7 y eso está ahí grabado en vídeo. Y jugando, pero... Era un repaso increíble. Que lo quiera y tenga orgullo de buen hombre de fútbol, que lo mire ese partido y se dé cuenta. Y en su casa empatamos a 3. O sea que la diferencia no era tan grande.
Amaneceu y yo aquí. Roberto, una arrancada de 3 metres o 4, 3 metres, no dius que quasi no hi ha, que tu encara no has arrencat, i ell ha fotut 2 metres, perquè era petitet i tenia un tren inferior molt potent. Llavors, clar, tu et sembla que no corre, o l'arrencada, ja t'ha agafat 1.5 metres, i li fa... amb una passa, l'elimina.
Minut 24. Romario rep una passada de Guardiola fora de l'àrea. La resta és història.
Amor aixeca el cap, juga per Guardiola. Romario, Romario, Romario! Gol del Romario! Gol del Barça! En la primera pilota clara que ha tocat el brasiler. La primera vegada que la rascada. Romario la controla de la frontal de l'àrea. Ha deixat plegada la defensa del Madrid i l'ha sabut col·locar en punt actual. Aquí tornem a veure, lluny del porter Bullo. Vegin com deixa clavat Rafa el Corta. S'endinsa l'àrea i amb aquest toc de samba, Romario envia la pilota al fons de la porteria del Madrid.
Joan Poquí ja era periodista de Mundo Deportivo.
Si tu dius millors gols d'aquesta història de Barcelona, aquest n'és un, sens dubte, no? Si tu fas un top 10, jo crec que el gol de Romario contra el Real Madrid aquest dia, un dels millors gols que s'han fet mai al Camp Nou.
Aquí se lo hizo porque Rafa era un jugador rapidísimo, que iba muy bien al suelo, que no era fácil irse de él y bueno, se fue con mucha facilidad y luego la manera de definir también, ¿no?
És una obra d'art. Diuen que l'art és allò que desperta emocions, i aquell gest va despertar moltes emocions en el barcelonisme, com si el veiés ara mateix una meravella.
En aquell moment no ets conscient de lo que ha fet i com ho ha fet el gol, només ets conscient que és gol, punto. Després quan el veus, jo en aquell moment no vaig ser conscient.
En el moment en què això passa, jo no sóc conscient del que acabava de fer. Sóc conscient després quan puc veure doncs la jugada ja al resum a la televisió.
Pues aquests 5 metres, una definició perfecta, igual Corta pues, tenia pas a casa i què fer.
Que el camp del Barça encara se sent el clec del maluc del Corta, que queda cegat com a conseqüència del dribbling que li fa Romario.
Jo recordo socis del Barça al meu voltant amb les mans al cap, amb les mans al cap.
Va com una bala, continua Stoichkov, cau a terra, xiula
atenció al xut de Koeman. Des d'aquí fa un parell d'anys la va clavar per l'escaire. I des d'aquest mateix lloc.
Amb el Koeman una falta al bord de l'àrea era mig gol.
Tocarà Sosco, parlava Vaquero i picarà Koeman. Atenció. Koeman, toca Sosco, farà Vaquero, pica Koeman! És a punt d'aixecar la mà, va buscar la pilota, li diu que ha acabat el partit, Sosco Vaquero amb la pilota, el Barça és campió d'Europa.
Jo li estic eternament agraït pel gol de Wembley, eternament, eternament agraït. El moment de Wembley sí que és, ho he dit moltes vegades, i a vegades la meva dona em renya i tal, però per mi és el tercer moment més feliç de la meva vida després del naixement dels meus fills. Veure com la pilota entra, l'estirada de Palluca, després del xut de Koeman, jo és el moment que he sentit més felicitat a la meva vida després del naixement dels meus dos fills.
Minut 4 de la segona part. Falta directa que pica Ronald Koeman.
Del Koeman, és que el Koeman combinava la potència amb la col·locació, no? Perquè fotia una gardela que és que el Paco Buyol li ve aquell obús del pal que ell havia de cobrir i no era capaç d'aturar-lo, no?
Como golpeaba el balón en la estrategia, yo no he visto cosa igual. De segona línia i després la passa a Romario i fa gol.
Atenció que s'emmarca Vaquero, passada llarga de Guardiola, Nadal, funció correcta, Nadal, Nadal pot ser gol, pot ser gol. Atenció Romario! Gol! Gol! Romario!
Los de tristezas y de penas. El Cruyff donava importància a entrar de segona línia, que era la manera de rompre una mica la línia i la part defensiva. I ja recordo pues, entrar al TAP, que tenia pues, aquesta clara evidència, pues, tot un centre per damunt la defensa, ja entra de segona línia, i ja anava amb el control, anava allò de porteria, i després la passo a la dreta, que hi havia el Romario.
Als 12 minuts de la segona part, Nadal assisteix Romario, que fa el 3-0. És un festival blaurana contra un Madrid que ja ha baixat els braços. Al Camp Nou, algú ja comença a recordar el 0-5 al Bernabéu de fa 20 anys. Alguna cosa màgica està passant.
3-0! Vegin l'estadi! Convertit en una autèntica bandera blaurana, 3-0 guanya el Barcelona! Se cosido con el hilo
de tus ojos. En el moment que el Barça fa el tercer, a les butaques de la gent habitual allà al Gol Nou segona ràdio, amb el meu pare inclòs, quan el Barça fa el tercer, tothom parla d'un 5-0. I jo recordo perfectament al meu voltant que la gent parla de... I si... No? Encara somiant, eh? T'imagines? I si... Però ningú parla de 6. O de 7. O de... No, la gent parla de 5-0.
Pasada a gol, enganxa l'envi a fora, José Mari Vaquero, al minut 30 de la segona part.
Veus l'altre que calenta, dius, aquí fotran a fora. Saps què vull dir? Perquè, clar, és que normalment fotran un estranger fora. Llavors canviem a l'Stoikov. Vull dir, per què? Pues, per exemple, ja és el Stoikov és un home més ofensiu, i ara més està patent d'anar a fotre un gol, posem l'altre que ja és més, ajuda més a més al camp, té més la pilota, perd poc, molt poques pilotes, i bueno, i surt perfecte.
Cruyff ha mogut la banqueta. Laudrup ha entrat al terreny de joc per Stoikov. Uns minuts més tard es produeix el segon moviment. Ivan Iglesias substitueix José Mari Vaquero.
I el canvi. I crit de Vaquero, Vaquero al camp nou. Impressionant la gasteta física de Vaquero.
Tener la posesión, tener que cuidarla un poco la pelota y al final que corrieran ellos, ¿no? Era, como decía muchas veces Johan, a mínimo esfuerzo, máximo rendimiento, ¿no? Porque al final el juego de posición es que corra la pelota no pare y que sea el equipo rival el que tenga que correr. Y en este sentido, pues sería así, aguantar la pelota, tenerla y bueno, pues no perderla.
Li pispa la pilota a Luis Enrique. Que l'Audrup robés una pilota ja té mèrit, però que sobre fos a Luis Enrique...
I van cap a Guillermo Amor. Nadal va fer una passada cap a la punta dreta.
Aquelles passades sense mirar de l'Audrup era un malson per qualsevol davanter, perquè amb un toc subtil de pilota podia fer un gol. La passada aquella de l'Audrup mirant d'esquena, fent la jugada de Magic Johnson, no? Mirant cap a una banda i fent la passada.
Romario completa un hat-trick, tal com havia anunciat a Joan Gaspar minuts abans del partit. 4-0, queden 10 minuts i això encara no s'ha acabat.
Romy que la coge último tercio más o menos y ahí es cuando divide en conducción y bueno, yo que estaba por banda derecha, me mete el balón entre central y lateral.
Aquest és Sergi cap a Goicoechea, que no tapa Romario, atenció a Romario. Romario que se'n va, Romario fa la passada per i va.
Es cuando llego ya al espacio y a la salida de Bullo pues se la culo por debajo.
Romario veu Ivan dos marcat i com el jugador seria del Barcelona amb aquest top flow de pilota acaba enviant-la al fons de la porteria del Madrid.
En una nube, me siento muy, muy afortunado y es un sueño imposible y al final va a formar parte de mi vida por todo lo que vivimos.
Bueno, ya pasé al despiporre, que a més un jugador que era un novell, un actor secundari en la pel·lícula, com Ivan Iglesias, doncs passés a la posteritat fent el cinquè gol del Barça.
Bé, el passe li fa el Romario entre mig de dos tios, vull dir que, però el Romario més bé seria això, no solament feia gols, vull dir que és un tio que amb un espai super reduït fot un passe entre mig de dos tios i deixa el Ivan Iglesias davant.
Don't stop me.
del Barça, dels Cruyff, Sotil, Reixac, Asensi, Marcial, Juan Carlos, Rifé, Costas de la Cruz i Mora, que aquell dia era el porter. El mes que ve farà 20 anys d'aquella golejada que avui s'està tornant a repetir. El públic que està celebrant de forma entusiasta aquesta golejada històrica en una jornada memorable. Passarà la història del Barcelona aquest 8 de gener del 94, perquè va ser el dia en què el Barça li va tornar a fer 5 gols al Madrid. Continua Koeman amb la pilota, quan ara Oriol Velázquez xiula al final del partit. El Barça ha guanyat destrossant el Madrid per un contundent 5-0.
Podré excusar-me per parlar potser de coses sense ser.
Jordi Basté, director del Món a RAC1. L'any 94 presentava el final de la jornada a Catalunya Ràdio.
Perquè Bruins, aquell dia, sap el que significa aquell resultat. Quan ve algú aquí ja sap què significa el Madrid. És que és el primer 5 al Camp Nou, amb el Madrid. És el primer.
Jo crec que no ens coneixem.
La imatge que immortalitza aquell partit és la de Toni Bruins ensenyant els 5 dits a la graderia, no? N'hem fet 5.
Semblava com si Toni Bruins sapigués perfectament que l'anava a enfocar a la càmera, perquè ell es dirigeix cap a la càmera, fa el gest de la maneta, i allò va ser ja la cirereta del partit i de la celebració.
Puc passar el temps i anar perdent la timidesa del principiant.
Fou una celebració molt senyora, o sigui, no era... o un 5-0 per fotre's del contrari, sinó d'alegria.
És Bruins dient-li al barcelonisme 5, eh? 5.
És dels partits que jo he vist fotre un ball al Madrid. El ball és quan tu un apreta, l'altre no apreta, un vol pressionar, l'altre no hi va. Aquell partit és d'aquests partits que jo he vist la meva vida on he vist el Madrid més entregat.
Que Johan Cruyff estigués als 2-0, el que demostra és que és la persona més influent en la història del futbol. Com a jugador va ser un revolucionari, com a entrenador va tornar a revolucionar el futbol. Això no passa amb ningú més. Que una gran estrella del futbol sigui una gran estrella de les banquetes, només ho té Johan Cruyff.
Una alegria, o sigui, bogeria absoluta per la connexió amb el de l'any 74. És que per mi és molt difícil d'explicar. No és una felicitat extrema.
Aquest 5-0 també és molt important, perquè significa l'apertura cap al color, cap al que vindrà després, pel que està per venir. Tot això genera aquell partit, és ui, aquí està canviant alguna cosa.
Va acabar el partit i vaig baixar els vestuaris eufòric, tothom, el camp estava que d'alegria tal, em mira i diu, què? No te l'he dit jo? Però m'ho va dir abans de començar el partit.
Barça, del 0 a 5 al 5-0. Un reportatge de Damià López.
Els gossos són éssers lleials i afectuosos que mereixen una vida plena. En adoptar, li estàs donant una oportunitat de ser part d'una família. Algú amb qui compartir llargues passejades, jocs al parc i moments de tendresa inoblidables. I ho viurem tot a Cita Bestial. Molt aviat a la plataforma 3CAT.
Escolta, puc abaixar la finestreta i...
No, Clara.
Si trigaré poc.
Vinga, va.
Ja!
converteixes en un il·luminat i comences a estalviar en carburant, en les factures de la llum i el gas, o estalvies comprant en les teves marques preferides fent servir Wilet i en les recàrregues elèctriques, et ve de gust explicar-ho. I tu, què esperes per convertir-te en un il·luminat? Contracta la llum amb Repsol al 950 52 50 i comença a estalviar.
Si obres el llibre del Benviure per la pàgina 9, podràs llegir la següent reflexió. La felicitat no te la donen els metres quadrats. La felicitat te la dona la gent amb qui els comparteixes. Amb el cupó diari de l'ONCE pots guanyar fins a 500.000 euros de dilluns a dijous i practicar el Benviure. Cupó diari de l'ONCE. Et toca Benviure.
A tots els que jugueu a l'ONCE, ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
Si estàs pensant en vendre el teu cotxe, no li donis més voltes. Vender mi cotxe. Fàcil i molt de pressa. No cal ni demanar cita. T'oferim a l'acte la millor valoració pel teu cotxe de forma gratuïta i sense compromís. I als 30 minuts ja tens els teus diners. Vender mi cotxe. Som a Barcelona, al carrer Rocafort 78, Cornellà de Llobregat i Sabadell.
Barça, del 0 a 5 al 5 a 0. Un reportatge de Damià López.
Doncs ja tornem a ser aquí, un cop hem escoltat el reportatge del 5-0 al Camp Nou, 8 de gener del 94. Quina nit, 20 anys després, la nit de Romario, d'Ivan Iglesias, de Toni Bruins. I aquí de nou amb el Joan Lluís, l'Aleix i el Xavi. Vosaltres, on éreu aquell dia i amb què us quedeu d'aquell partit? Perquè hi ha molts noms, no?, i molts elements. Ivan, Toni Bruins, Romario... En què us quedeu?
Home, suposo que... No, suposo no, claríssim. Jo amb la cua de vaca, de Romario.
Jo també.
Perquè jo crec que per una generació va ser descobrir un regat que no sabien que es podia fer. És a dir, que això ara costa... Cada cop costa més de veure en tot el món de YouTube i com s'ha globalitzat el món. Clar, jo quan era petit, a mi m'enganxa amb 13 anys aquell partit, clar, aquests regats, aquestes fantasies que tenia Romario, clar, això no ho havia vist mai. O sigui, no sabia que es podia fer això. I després, evidentment, al pati de l'escola, el dilluns següent va ser tots intentant fer la cua de vaca aquesta amb més o menys fortuna, no? Però per mi la imatge icònica...
I d'allà cap a l'hospital.
Que directes, eh? Directes amb fractura de turmell per totes les bandes.
Que tu 13, jo en tenia 11, dos anys menys, però sí, és que aquell...
I on eres, perdona, tu on eres?
Jo a casa embugint.
Tu a casa?
Embugint.
Sí, veient el partit, i us explica el reportatge, pel canal 33.
Era el 33?
Sí, fa el 33.
Ah, sí?
És un detall
seria
important.
Seria impensable, tu, ara.
És un detall important.
En obert i pel segon canal de la televisió.
La Forta. Tu on eres, Aleix?
No ho recordo. Sincerament, no recordo exactament on era. O sigui, recordo el partit, recordo la cua de vaca, recordo el jo crec que era el primer mosaic xulo que tinc consciència de veure, amb aquelles banderetes.
No hi havia
com una pancarta que posava blaugrana al vent en un dels gols, de color groc, diria, i les banderetes. Això ho recordo molt. Exactament on era, no.
I a Palladium, potser ja era.
Home, amb 11 anys a la discoteca. Vaig començar-hi jove, però amb 11 anys encara no. Segurament seríem a casa amb els meus pares amb 11 anys, segurament. Però sí, no, jo em quedaria sobretot amb la cua de vaca i amb el xutàs de Koeman, que ja era com un mite, no? Vull dir, mira, què deies això? Jo me'n recordo que a l'escola intentàvem imitar els xuts de falta de Koeman, també, moltes vegades.
Allò d'anar a buscar la bola, no?
Sí, ja fèiem la narració, xutaré com Koeman, no? I et posaves a xutar i l'enviaves a Campistraus. Va ser espectacular. Jo, després del 92, sí que recordo perfectament que era a la casa d'estiu amb els meus pares, feia molta calor aquell 20 de maig i jo estava amb calçotets, jo sempre explico la mateixa escena, quan va marcar el gol del... Ara m'ha anat un moment a la Sampdoria, quan va marcar el Barcelona 0, em vaig treure els calçotets i amb pilotes vaig començar a airejar-los. Gol! Això és una imatge que tinc clavadíssima amb 8 o 9 anys a casa dels meus pares, que jo era un nen. I després d'aquella imatge, el meu següent salt és aquest, és el 5-0 al Camp Nou amb la cua de vaca, amb Koeman, amb Toni Brunzes.
Sort que no recordes on eres, perquè una altra imatge com aquesta no sé si l'acceptaria.
Sort que era el gener i l'havies anat vestit.
Jo el gol sud tercera agradaria. Que vaig veure la cua de vaca davant meu.
La vas veure?
Si és aquella temporada, Romario, a mi em deixen dues imatges, aquella cua de vaca, que dius, què ha fotut aquest home, i la primera jornada de Lliga.
Sí, amb la Reial.
La vaselina que fa amb el control, sense deixar-la caure. Sí. Pam, que jo aquell gol sempre m'havia pensat que no valia, que aquella jugada l'havien anul·lat i que ell feia allò com, per passar l'estona. I quan veig que allò entra, dic, hosti, això que hem fitxat és una cosa tremenda. I amb la cua de vaca igual, dius... Hosti, mira el teu germà i dic, què ha fotut aquest tio? I després ho celebra, que és veritat que fa un avió, però l'avió triga en fer-lo. Perquè el primer ell fa,
bueno, he marcat un gol, sí. I després s'adona i diu, home, és contra el Madrid, potser que ho celebrem una mica més. Llavors fa l'avió allà, passant per darrere la porteria del gol.
Quants sud. Anys tenies tu?
Home, jo ja era granadet, el 94, anava a la facultat, 18.
Anava a la facultat.
18.
18 anys.
I el vas veure, eh? El vas veure, el
sí,
partit,
va,
eh?
Perfectament. Sí, perfectament.
Que
I els una... altres, tots els altres, clar, em cauen a l'altra porteria.
Deixa'm dir que d'aquest 5-0, jo crec que d'aquest ve la maneta. O el no, del 0-5 no tens la imatge d'una maneta, vull dir, la maneta ve amb aquest 5-0 del 94 i amb Toni Bruins sí, Slot, no? Vull dir que aquí ens anava a dir, no? Que Toni Bruins Slot sí. Seria la imatge d'un 5-0 contra el Real Madrid, aquella mà, no? Des de la banqueta, ben oberta, allà és, jo crec, quan la maneta neix allà, la maneta de veritat.
Però ell això no ho pensa, vull dir, ell ho fa de forma improvisada, instantània allà en aquell moment, i queda com una imatge icònica. I a mi hi ha una altra cosa que ara, que no se m'oblidi que ho volia dir, a mi em ve molt present el dia del 5-0, més enllà dels gols i del mosaic, les porteries eren molt més llargues, la xarxa. No era com molt llarga el calaix de la porteria, el que és la xarxa? Ara no són tan llargues. I a mi això em crida molt l'atenció sempre. Sempre recordo aquell partit de les porteries llargues i la samarreta capa, que a mi m'agradava molt.
Home,
sobretot la segona equipació que vam tenir, crec que l'any següent, que era com verdosa.
La verdosa, aquella temporada.
M'encantava. Sí. O sigui, aquell Barça desprenia alguna cosa de dir equip campió.
Bueno, és clar, era la quarta lliga seguida. Vull dir que això no hem tornat a veure.
Sí, sí, s'acabaria guanyant la lliga gràcies a l'aturada González, no? El penal de Jukic. Bé, el Xavi ha introduït un element que és clau en aquest partit, que és la maneta de Toni Bruins, no? Si el realitzador ja no està atent,
clar,
la maneta passa desapercebuda. Sí, allà també premi
no és com ara,
el realitzador que, i que doncs, l'enfoca i després doncs, el càmera i després la realització el posa a la càmera.
Jo crec que és improvisat total, ja ho he dit.
I hi ha també un gest amb el 4-0, això ja és més de malalt, eh? De complicitat, Stoikov està a la banqueta ja perquè entra l'Audrup i marca Romario i enfoquen a la banqueta i es veu Stoikov amb els braços aixecats i com aixeca les celles a Romario amb un acte de complicitat que també aquest a mi em tenia allò enamorat en aquelles banquetes que estaven enfonsades pràcticament al fossar del Camp Nou.
Aquell gol és l'Audrup sense mirar
de Magic Johnson.
Li fa una assistència a Romario i llavors Romario marca i Stoikov surt de la banqueta.
Robant-li la pilota a Luis Enrique,
sí,
que en aquell moment està jugant de lateral esquerre amb el Real Madrid.
Clar, és que era Prosinecki, Luis Enrique, Milla, vull dir que era un equip del Madrid.
Morano, Bassa...
I Benito Floro a la banqueta.
Sí, senyor. Sí, senyor.
L'altre protagonista del de Mintage. Benito Floro.
Hòstia, ens ho vam passar molt bé aquell dia amb el de Mintage. Jo crec que va ser improvisat, Toni Bruins-Slot, i que ha quedat, com dius tu, per la història, perquè va estar tenint el realitzador i ha quedat una imatge icònica que Piqué va repetir anys després.
En un minut, per acabar. I clar, no hem parlat d'Ivan Iglesias.
Sí, senyor.
Us diu alguna cosa que a veure, diguem-ho clar, que el cinquè golejador acostumi a ser tingui aquest punt random de vegades, no? Vull dir, sí, clar, parlem de 3 de Romario, 1 de Koeman.
A mi m'agrada. No? Que... Sotil, sí. Ivan Iglesias, Jeffren i Arturo Vidal. Les manetes, no?, que jo recordi del Barça al Madrid, no?, al Camp Nou o fora. A mi m'agrada que sigui random. Ja és això, la història de les manetes és això, no? Un jugador que no ha passat sense pena ni glòria.
I vol dir també que ets molt superior. És a dir, que ja pots permetre't el luxe de fer entrar un jugador, diguéssim que no, de primera línia per rematar el partit.
Sí, no... Segurament li treu un punt d'èpica, no? No? Que segurament que el cinquè l'hagués fet un jugador més renom en la història del Barça, encara potser faria més recordat el seu nom. De vegades costa, no? De dir, el cinquè, qui el va fer el cinquè? Jo crec que d'aquí 20 anys, no sé si la gent se'n recorda que Jeffren va fer el cinquè d'aquell 5-0 contra el Madrid.
M'he recordat Ivan que Jeffren, en aquest sentit.
Sí, home, perquè va ser el primer del Camp Nou, no? Sí, estem totalment d'acord.
Molt bé, Aleix, Xavi, Joan Lluís, gràcies.
Escolta, magnífica feina, grans reportatges, m'ha agradat moltíssim. Que bé que fas això del vintage, m'encanta.
M'encanta, seguirem. Ara ja reprenc. El de vintage, sí, ara ja que he acabat els reportatges, Aleix, tranquil, que ja reprenc cada dos o tres dies.
Ja saps que ens encanta.
Barça, del 0-5 al 5-0. Aquest 2024 es compleixen 50 i 30 anys d'aquestes dues efemèrides màgiques a la història del club. Moltes gràcies pel suport a tota la redacció d'Esports i al gran Víctor Valero als botons. Gràcies a tots i per moltes més manetes al Real Madrid.
Nunca lo ha ayudado el Barça. Ha ganado. Hemos controlado la situación y ahora te cantamos esta canción. ¡Vamos! Queremos que te muevas. Hemos superado todas las pruebas. Barça, Barça, ya podemos celebrarlo aquí. Barça, Barça, y ahora esa descanse.
Barça.
Vamos.
Hemos ganado. Tú ya lo has oído. No ha sido fácil, pero sí divertido.